L'operació biquini forma part de l'anomenada cultura de la dieta. Vivim en un món obsessionat per les calories, per la idea que estar prima és estar sana i que és perfectament normal menjar pinya durant 10 dies o fer dejunis de 15 hores. Anna Ferrer Albertí parla amb la nutricionista Míriam Vitòria i la psiquiatra Marta Carulla Roig.
I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat? No, I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely fell on me. So, it was a stormy night. You know the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, you, you, the night was long.
Molts professionals de la nutrició us explicaran que la salut no passa única i exclusivament pel menjar i que tenir un cos prim no equival a tenir un cos sa. Si hem de veure la salut en un sentit global, si hem de pensar en la salut física, mental, emocional i social, per què ens diuen que fent la dieta de la pinya tindrem el cos perfecte per l'estiu?
En general vivim en un món on fer dieta està totalment acceptat i normalitzat. Fins i tot s'associa a salut, perquè primesa s'associa a estar sa. Per contra, el sobrepès o altres cossos més diversos tenen connotacions menys saludables i s'ajusten menys als canons estètics. Això exerceix una pressió social remarcable, que és el que anomenem la pressió estètica, i que de sempre ha estat superior a la dona que en l'home. Això explica que fer dieta, estar prima, o fer una conducta de tant en tant restrictiva en la dona, gairebé sigui un costum. L'operació en biquini, que es normalitzi parlar de dietes entre grups d'amigues, fòrums, revistes, xarxes associats, fins i tot se'n faci broma, o que formi part ja del que anomenem cultura de la dieta.
Acabem de sentir la veu de Marta Carulla Roig, psiquiatra infantil i juvenil de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, parlant dels factors socials que influeixen a la cultura de la dieta. També hem parlat amb Míriam Vitòria, nutricionista especialitzada en trastorns alimentaris i en salut digestiva i hormonal. Vitòria ens explica com algunes eines útils pels professionals de la nutrició acaben sent totalment tergiversades i convertides en trucs i reptes per aprimar-se a qualsevol preu.
El problema es que hoy en día cualquier herramienta que puede salir se lleva a la dieta. Ya el simplemente hecho de esta cultura de dieta, que cualquier cosa la lleva a una dieta, ya dice mucho. Y pasa, depende de las modas, ¿no? Ahora está la moda del ayuno intermitente, luego saldrá la moda X y luego otra moda. Las cosas se hacen como reto, no se hace desde un punto de vista de voy a ir a un profesional que encaje con mis valores, con lo que yo necesito, ¿no? Y qué me recomienda y qué hago, ¿no? Es como... ¿Ahora está de moda la keto? Pues ahora todo el mundo haciendo retos keto. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas esto? ¿Para qué? Pues para lo mismo, porque vivimos una cultura de dieta en la que constantemente se busca el cambiar el cuerpo, ¿no? Y si ahora sale esta, pues ahora sale esta. Da igual lo que pase, da igual que no esté acostumbrada, da igual que no rindan el trabajo, da igual lo que sea.
Un altre element normalitzadíssim de la cultura de la dieta és comptar calories, o greixos, o sucres, o carbohidrats. Qualsevol nutrient que pot ser beneficiós pel nostre cos és demonitzat i convertit en un exercici de matemàtiques. I això, portat a l'extrem, per descomptat, té conseqüències. En continua parlant Míriam Vitòria.
Tienes que comer esto, y no puedes salir de esto. Ostras, si un día tengo más o menos hambre, ¿qué pasa? ¿Sabes? Entonces, al final, las calorías, que es la energía que nos aportan los alimentos. Y sin energía no funcionamos, no podemos vivir sin energía. Es así, o sea, es que no hay otra. Entonces, hay que dejar de demonizar y empezar a ver las cosas desde otro punto, ¿no? Pues igual que con los carbohidratos, igual que con las grasas. Chicas, por ejemplo, ¿no? Que hacen pautas muy bajas en carbohidratos, muy bajas en grasas o en cualquier, bueno, de cualquier manera, y acaban teniendo repercusiones incluso en el ciclo menstrual. El ciclo se frena, no tienes energía suficiente, frenamos el ciclo, no hay menstruación. ¿Y qué pasa ahora? Todo esto acaba teniendo repercusión a todos los niveles también.
A tots els nivells, inclòs el mental. La culpa, per exemple, és un motiu recurrent a la cultura de la dieta. Ho explica Marta Carulla Roig.
Fer dieta promou la restricció, que és a dir, que és control, és el control continu, i això fa que, doncs, si et passes, doncs, que et sentis culpable. Per una altra banda, en funció del temperament, les persones que tenen un temperament més perfeccionista, amb més necessitat de control, poden també inclús enganxar-se molt a aquesta conducta i que fins i tot arribi a ser, doncs, a necessitar-la, no? A tenir cert control sobre la dieta per sentir-se millor. donen de vegades falsa sensació de control, les dietes. Per una altra banda, doncs, les persones que potser poden tenir un altre temperament i que no són capaces d'aguantar la rigidesa que pot arribar a tenir una dieta, els hi pot desencadenar doncs, atracons, afartaments, sobreingestes, que perdin el control, més aviat. I això també els hi genera culpa. És a dir, mirem-ho per on ho mirem, la culpa està allà. I viure amb culpa doncs, no ajuda a desenvolupar-te tampoc a nivell d'autoestima i et complica la vida.
Com veiem, la cultura de la dieta canvia la manera com ens relacionem tant amb el menjar com amb el nostre propi cos. Se li dona molt poder a l'alimentació, quan potser seria més lògic escoltar el nostre cos i aprendre a entendre què necessitem, sense que ens calgui comptar nutrients. Li passem la paraula a Marta Carulla Roig.
El tema alimentació se li dona un poder excessiu. Ens pot arribar a condicionar molt la vida. Acaba sent de vegades un repte, es pot idealitzar. Sense adonar-nos podem arribar a dedicar massa hores a pensar i controlar el que mengem. Per exemple, doncs, hi ha un munt d'aplicacions de mòbil doncs, que ens classifiquen el menjar en sa, no sa, que et compten les calories, el valor energètic, la quantitat d'ultraprocessats. El que jo recomanaria més és un estil d'alimentació que es diu intuïtiva. És un estil d'alimentació molt basat en com estàs tu emocionalment, en escoltar-te una miqueta més, en veure quines necessitats tens, regular més la sacietat, la gana, no? En escoltar-te molt més i de manera intuïtiva pues, realitzar la teva nutrició, que és en el que consisteix, de fet, alimentar-se.
Míriam Vitoria també aposta per l'alimentació intuïtiva, per la idea que menjar no ha de ser una obsessió ni una penitència. I si mai fem una dieta que té repercussions negatives, potser ens hauríem de replantejar per què fem dieta.
Al final, lo importante es esto, es encontrar un equilibrio, encontrar lo que tú necesitas, volver a aprender a escucharte, darle a tu cuerpo lo que necesitas, ese punto de autocuidado, ¿no? Teniendo en cuenta que al final el autocuidado engloba todos los puntos que influyen en nuestra salud. Entonces, cualquier estilo alimentario o dieta, o lo puedes llamar de cualquier manera, porque hoy en día también se llama todo de cualquier manera, nos va a influir directamente en el autocuidado, ¿no? Entonces, vale, ¿está poniendo en riesgo nuestra salud mental, nuestra salud emocional o nos está ayudando realmente? Jolín, porque si está poniendo en riesgo otros factores que influyen en la salud, igual no es saludable y no es para mí esto.
Les dones i els dies. Budellam de Famellam a Catalunya Ràdio.
M'encanten les criatures, especialment quan ploren i algú altre va a fer-se'n càrrec. Nancy Mitford, escriptora.